Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 11 de març. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem els titulars de la jornada. Anunci avui del Procicat, confirmació que les bombolles de convivència podran sortir de la comarca en desplaçaments a partir del 15 de març.
El Procicat acorda aixecar el confinament comarcal només pels desplaçaments dels membres d'una mateixa bombolla de convivència. La mesura entrarà en vigor el dilluns 15 de març i s'allargarà fins al 28 de març, abans del període de setmanes Santa. Les botigues també podran tornar a obrir els caps de setmana.
I la Bruna, que anuncia la de seva dissolució.
El grup que va posar en marxa el centre social ocupat a l'antic hostal La Gaviota, convertit en els darrers temps en un recurs habitacional d'emergència, ha emès un comunicat en què exposa que ha pres aquesta difícil decisió per falta de persones organitzades. Assenyala l'Ajuntament de Calella com una de les institucions que ha vetat l'accés dels residents a recursos i drets socials. I davant el futur llançament de l'immoble, l'Assemblea de la Bruna diu que no hi ha cap motiu per deixar-les al carrer sense alternativa i defensar l'especulació immobiliària.
Un anunci que ha provocat la reacció de la CUP, que tanca files amb l'Assemblea i diu que l'Ajuntament sí s'ha rentat les mans de la problemàtica que s'ha fet evident aquests últims temps.
La regidora Núria Freixas demana al govern municipal que atengui les necessitats de les persones que estan ocupant l'immoble a l'espera que se n'efectuï el llançament. Exposa que, sigui quin sigui el comportament que en puguin tenir, formen part d'una realitat social a la que no se li pot donar la esquena.
I l'Associació de Veïns Calella Centre al·lega, presenta al·legacions al pressupost municipal perquè s'obri un menjador social.
L'entitat veïnal també ha registrat una instància sol·licitant que s'habilitin els mecanismes que permetin a la ciutadania intervenir directament en les sessions plenàries que s'hagin de celebrar de forma telemàtica. Ara mateix, la gent que vulgui plantejar un prec o pregunta l'ha d'enviar prèviament per correu electrònic.
I avui a l'Info Migdia també parlarem del necroturisme, una tendència ara mateix a l'alça.
És aquell turisme dedicat a cementiris, una tipologia de viatges molt comuns a Europa i que cada cop agafa més força aquí a Catalunya. El Maresme compta amb un dels cementiris més emblemàtics del país, el cementiri de Sirena, Arenys, un espai on gaudir del llegat de Salvador Espriu i de l'escultura d'autors importants com Vallmitjana o Llimona.
Ja ha entrat en funcionament l'estació meteorològica de Calella.
Una estació completament automatitzada, situada al nord del far de la població, que permet obtenir dades en temps reals i en tot moment. L'estació també ha de servir per fer una predicció meteorològica més acurada i de cara a possibles reclamacions asseguradores en cas de desastre meteorològic.
I pel que fa a la previsió per aquestes pròximes hores, domini de l'ambient assolellat aquí a l'Alt Maresme. Avui jornada assolellada i tranquil·la amb temperatures que continuen a l'alça, màximes de 19 graus. I ho hem sabut fa molts pocs minuts. El confinament comarcal s'aixecarà a partir del dilluns i fins al 28 de març, en un període, per tant, de només 15 dies abans d'entrar a la Setmana Santa. En el cas dels desplaçaments conjunts, només es permetrà si formen part d'una mateixa bombolla de convivència. El Procicat ha aprovat flexibilitzar les restriccions de mobilitat davant del descens lent però constant del nombre de contagis de Covid que s'han anat registrant aquestes darreres setmanes. Així mateix, les botigues podran tornar a obrir el cap de setmana, també les que hi ha dins els centres comercials. La consellera de Salut ha recalcat que la voluntat del govern és mantenir aquestes mesures i que per això serà indispensable que tots estiguem més alerta i seguim, per tant, al peu de la lletra les mesures de prevenció bàsiques, que són distància, mans i mascareta.
Alba Vergés ha confirmat que es posa fi a les restriccions de mobilitat, però només pels membres d'una mateixa bombolla de convivència. Serà a partir de dilluns i fins que s'entri a la Setmana Santa, pendents de l'impacte que les flexibilitzacions aprovades en el si del Procicat poden tenir en la corba de casos i l'ocupació a les UCIs. La consellera ha repassat les novetats de les limitacions.
Permetent els desplaçaments, és a dir, la mobilitat, amb bombolla de convivència. El Procicat ha acordat també obrir el comerç al cap de setmana, tant el petit comerç com aquell que està immers dins els centres comercials. Tots els grans establiments podran obrir amb una superfície de fins a 800 metres quadrats. Fins ara la teníem limitada a 400 metres quadrats. Les sales de joc podran reprendre la seva activitat d'acord amb el pla sectorial de mesures i aforaments, doncs, que ja està establert, i es reprenen les competicions esportives sub-16 i es permet al públic a totes aquelles competicions esportives amb seient preassignat, excepte les estatals internacionals que tenen prohibició expressa per a altres organismes.
S'aixeca la suspensió de festivals, gales i entregues de premis i es permet la reobertura de salons de joc, bingos i casinos amb un aforament del 30%, sense servei de bar i amb ventilació. Es manté el confinament perimetral de Catalunya i el toc de queda a les 10 de la nit. A partir del 26 de març, les trobades de familiars i socials en espais tancats es limitaran a 4 persones.
Doncs avui que es confirma l'aixecament del confinament comarcal per les bombolles de convivència, també de l'obertura altre cop als caps de setmana dels comerços, això serà a partir del 15 de març i fins al 28, revisats a partir de llavors altra vegada pel Procicat. L'assemblea que ha estat gestionant el centre social ocupat La Bruna des del gener del 2017 plega per falta de persones organitzades. Així ho ha comunicat en un escrit que va publicar ahir a la tarda a través de les xarxes socials, en què agraïa el suport de tothom qui ha participat en el projecte i els ha donat suport. La dissolució s'anuncia quan s'està a l'espera que s'ordeni el llançament de l'immoble, que encara continuen ocupant una quarantena de persones segons estimacions fetes pels veïns. I tot plegat després d'uns mesos de convivència tensa al barri, pels continuats aldarulls protagonitzats per una part dels residents. Des de l'assemblea, que setmanes enrere reconeixia que la situació els havia desbordat, s'assegura que, malgrat tot, no hi ha cap motiu per deixar les persones que hi ha dins sense alternativa, amb l'objectiu final de defensar, diuen, l'especulació immobiliària.
L'escrit reitera les crítiques cap als serveis comunitaris i institucions que han vetat l'accés als recursos i drets socials a les persones residents i es refereix directament a l'Ajuntament de Calella per haver negat l'empadronament que havien sol·licitat algunes d'elles i que es va resoldre després de la intervenció del síndic municipal amb la seva inscripció al padró. També reprova el que qualifica d'un abordatge policial sistemàtic davant les situacions de conflicte que s'han produït a l'immoble i en la convivència amb l'entorn perquè no ha incidit en les causes reals, sinó ha cronificat les situacions d'exclusió, incrementant el malestar i generar estigmatització. L'Assemblea de La Bruna fa balanç dels 4 anys d'un projecte que es posen ha anat evolucionant al llarg del temps fins a convertir-se en un habitatge d'emergència per a persones sense llar. Expliquen que han viscut unes 90 persones. L'escrit exposa que la capacitat d'acció de les persones que formen part del grup s'ha vist sobrepassada i ha arribat al límit per no ser suficients i també per marcar d'eines i temps. I en aquest punt diuen que calia fer una reflexió col·lectiva sobre la cura de la salut mental en els entorns de la militància. Aquest és el motiu d'haver pres la difícil decisió de dissoldre's. Ho fan recordant que les problemàtiques socials existien i seguiran existint i que cal que la societat les reconegui com a pròpies i les abordi.
Doncs aquest anunci de dissolució de l'Assemblea de La Bruna i la fi, per tant, del projecte que han dut a terme des del 2017 a l'antic hostal La Gaviota ha provocat la reacció de la CUP, que ha sortit a agrair la feina de totes les persones implicades. La regidora Núria Freixas ha lamentat que no hagin rebut el suport necessari per continuar tirant-lo endavant, suport en material com humà, ha dit. A tot això, ha reclamat a l'Ajuntament que s'ocupi de les persones que encara hi viuen, que no doni l'esquena a una realitat social que és la que hi ha a Calella.
Freixas ha criticat que el govern municipal s'hagi rentat les mans de la problemàtica que ha posat en evidència La Bruna, especialment en els últims 2 anys, quan han fet les funcions de recurs habitacional d'emergència.
No s'han rentat les mans, que han estat 4 anys solucionant un problema i que ara aquest coixí que diem a Calella ja no hi és. Això sí que és un problema. I que, en tot cas, l'Ajuntament, durant aquests 4 anys, sí que s'ha estat rentant les mans, perquè si sabia que hi havia aquest coixí o aquest parèntesi que frenava, havia de buscar solucions alternatives des del moment zero. Llavors, l'Ajuntament és qui s'ha rentat les mans perquè ha permès que aquestes 90 persones passessin per La Bruna han anat passant per allà, i en el moment que ha explotat ha sigut el moment que s'ha reaccionat. Llavors, per nosaltres, qui es renta les mans és la institució, l'Ajuntament. La Bruna acaba el seu projecte, acaba la seva fase, com bé diuen, i amb molta humilitat, penso, ho diu clarament, per falta de persones, per falta d'organització.
La CUP reclama una solució immediata a la situació de desemparament a la que s'aboca els residents amb el desnonament de l'immoble, pendent de la decisió de la justícia, també per a aquelles que han tingut conductes que han provocat conflictes i han alterat la convivència veïnal.
Entenem que els veïns volen descans, volen estar bé, però és una problemàtica, o sigui, és una realitat que vivim a Calella i s'ha de solucionar. I delinqueixen, evidentment, hi ha maneres de gestionar-ho, altres maneres tècniques per poder solucionar aquestes problemàtiques, i s'ha de buscar una solució. Jo no et dic que se regali res, però evidentment amb reeducació, amb reconductes, amb, no ho sé, amb altres vies que puguin reconduir aquestes persones a la societat.
Freixas defensa que aquestes conductes són reversibles i que sovint les persones que entren en un cercle de delinqüència ho fan perquè les circumstàncies personals i socials que hi viuen els hi aboca.
Una i 11 minuts, dies després de l'aprovació inicial del pressupost municipal d'aquest 2021 i dins del termini de presentació d'al·legacions, l'Associació de Veïns Calella Centre va acollir-s'hi per demanar que els diners del nou sistema de climatització de l'edifici consistorial es destinin a l'obertura d'un menjador social aquí a la ciutat. La partida d'inversió en qüestió és de 225.000 euros. L'entitat discrepa del que és una prioritat política del govern municipal que s'ha recollit en els comptes i s'inscrigui o no en els supòsits en què es poden al·legar els acords plenaris, aquesta al·legació s'haurà de resoldre en una futura convocatòria que a hores d'ara es desconeix si serà imminent i, per tant, en forma de sessió extraordinària o s'esperarà a l'ordinària del mes d'abril.
Elia Tresserres, presidenta de l'Associació Veïnal, diu que la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia urgeix l'obertura d'aquest recurs, que el sistema de climatització de l'edifici de l'Ajuntament pot esperar a l'any vinent.
Aquests diners es destinen en aquestes mancances, seria molt, molt important per al poble. Pensem que tots els nanos de Catalunya han estat amb portes i estan amb portes i finestres obertes tot l'hivern. Han estat a l'estiu. M'imagino que l'Ajuntament també podria fer aquest sacrifici i potser a l'any proper arreglar-lo de l'aire condicionat. És important el menjador social perquè algunes persones van al de Poblenou, però penseu que el de Poblenou està saturat.
El govern municipal ha reconegut que ha hagut d'incorporar aquesta important inversió al pressupost perquè la climatització que hi ha a l'edifici ha deixat de funcionar. El portaveu Josep Torres exposava que si no fos per aquesta circumstància no seria una prioritat recollida en aquest exercici i que la urgència ha comportat que s'utilitzés a un mecanisme recollit en les bases d'execució del pressupost per avançar-ne l'adjudicació. En paral·lel, el mateix 3 de març, l'Associació de Veïns de Calella Centre va registrar una instància demanant que els plens telemàtics se celebrin en el marc d'alguna plataforma digital que permeti la participació directa de la ciutadania en les sessions ordinàries, formulant precs i preguntes com abans de la pandèmia.
Tarden a contestar, contesten per privat, amb la qual els plens perden tot el que han de ser uns plens públics. I després tardem 2 mesos a poder entrar algun prec i una altra pregunta i, no sé, els precs queden una mica desvirtuats. Es pot fer, perquè es pot fer. Ara mateix estem parlant online. Tal vegada l'Ajuntament podria fer alguna cosa amb això.
D'ençà que les sessions se celebren per una plataforma virtual, la ciutadania pot adreçar precs i preguntes als membres del govern municipal enviant un correu electrònic. En la darrera convocatòria, que es va aixecar amb la segona part de l'ordre del dia pendent, el torn no es va obrir.
La visita als cementiris amb una finalitat turística és una tendència que comença a anar a l'alça a Catalunya, una curiosa atracció que porta milers de visitants que tenen predilecció per anar a indrets relacionats amb la mort. Els cementiris del territori són autèntics museus a l'aire lliure, com el de Cinera, Arenys, un lloc emblemàtic de les arts catalanes. És un espai on gaudir tant de la literatura amb el llegat de Salvador Espriu com de l'escultura amb autors importants, amb peces d'autors importants com Vallmitjana, Llimona, Sagnier, Martinell o Marès.
Els inicis del turisme d'art, que és com es diu el necroturisme, es troben a finals del segle XX, quan la gent va començar a viatjar a llocs associats a l'amor, no per les seves connotacions filosòfiques o espirituals, sinó per curiositat o per rendir homenatge a les tombes de personatges importants per a la història. Malgrat que a Catalunya encara hi ha moltes reticències per visitar aquests llocs, els experts apunten que és una tendència que comença a anar a més. Segons l'alumna del Grau Superior de Guies i Informadors Turístics del Bisbe Sivilla, Nariara Corres, el necroturisme és una altra manera de fer turisme que no s'allunya tant del turisme cultural.
El necroturisme és un tipus de turisme que no és molt comú. Quan la gent pensa en turisme, pensa sol, platja, muntanya, monuments. I el necroturisme és un tipus de turisme que està relacionat, com tu dius, amb la mort, amb els cementiris, amb com recordar aquella gent que ha sigut important i ha mort, que són molt macos, tenen obres d'art a dins, ja sigui per escultors, per vidriers que han fet les rosasses dels panteons...
En els darrers anys, alguns cementiris han començat a organitzar activitats molt variades, des de visites guiades a concursos fotogràfics i inclús degustacions gastronòmiques. Al Maresme tenim un dels cementiris més populars del territori, el cementiri de Cinera, un dels més visitats i on s'han organitzat diferents jornades de necroturisme. A Catalunya, però, el que guanya en afluència de visitants és el de Montjuïc.
Cementiri és el cementiri més conegut de Catalunya perquè és d'estil indiano. Ha aparegut també en moltes obres literàries, com per exemple el cementiri de Cinera de Salvador Espriu, i bueno, a part d'aquest ha aparegut en altres obres literàries i és realment molt atractiu per visitar. Hi ha guies especialitzats en el necroturisme, com per exemple el cementiri de Montjuïc, que és un dels més visitats aquí a Catalunya, de Barcelona, doncs tenen guies i visites centralitzades en aquest cementiri.
La visita als cementiris és una pràctica molt habitual des de fa anys en altres països del món. A París, el Père Lachaise forma part del patrimoni cultural de la ciutat i és un dels més visitats, amb milers de visitants que cada any volen apropar-se a les tombes de personalitats com Jim Morrison, Oscar Wilde o Charles Chaplin.
Altres notícies. En renova les xarxes socials en les darreres hores per la publicació d'un vídeo que naturalistes del Montnegre va compartir i on es veia uns operaris de l'empresa Cubas Malgrat abocant un líquid marronós des d'un dels seus camions fins al final del Rec Viver, a tocar de la desembocadura de la Tordera, una zona que està especialment protegida. L'endemà, avui, aquestes imatges ha fet que la propietària, l'empresa Cubas del Malgrat, hagi sortit al pas de les crítiques. Ha fet un comunicat en què lamenta profundament l'acció denunciada en el vídeo, assegura que està molt allunyada dels seus valors en defensa del medi ambient. Assegura que ja s'ha reunit amb tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, que els han aixecat un acte i que han pogut corroborar que l'aigua abocada és potable amb algun petit sediment i que l'afectació és tan petita que no contemplen fer mostrejos. Tot i això, un equip de Cubas Malgrat va desplaçar-s'hi ahir per fer una neteja del riu. I l'escullera de protecció de la via del tren entre Mataró i Cabrera estarà acabada aquest estiu, segons preveu Adif. L'obra té com a objectiu garantir la circulació de trens encara que hi hagi temporals marítims, i és que la proximitat de les vies amb el mar provoca la interrupció del trànsit ferroviari en qualsevol temporal que tingui onades importants. Aquestes obres van començar fa tot just un any, després del temporal Glòria. De fet, segons Adif, els tècnics han dissenyat el projecte pensant que es pugui suportar un temporal com el d'aquell gener del 2020. Al mateix temps, l'obra ha permès també obrir un camí que connecta els dos municipis i que es preveu que tingui ús ciutadà, com reclamen els ajuntaments. Calella ja disposa d'una estació meteorològica impulsada pel Consell Comarcal i l'Ajuntament. Aquest aparell facilita dades actualitzades de temperatura, d'humitat, de pluja, de velocitat i direcció del vent, també de radiació solar neta, radiació ultraviolada i fins i tot pressió atmosfèrica. Una estació completament automatitzada que s'ha situat al nord del far i que permetrà seguir l'evolució i també fer una predicció més acurada amb dades a temps real. Amb aquesta ja són 16 les estacions meteorològiques amb les que Naomi compta ara mateix el Servei Meteorològic del Consell Comarcal.
La instal·lació aquí a Calella té 10 metres d'alçària per poder prendre la mesura oficial de la velocitat del vent. L'emplaçament escollit ha estat el far de Calella, una ubicació idònia per la seva situació vora el mar i la seva alçada, segons ha apuntat el meteoròleg del Consell Comarcal, Quim Serra.
Tot depèn del tipus d'estació meteorològica. En aquest cas, sí, perquè com que mesurem tots els paràmetres, si fos una estació termopluviomètrica, n'hi hauria prou amb no tenir obstacles al seu voltant a 100-150 metres aproximadament. No? En aquest cas, com que també mesurem la direcció i la velocitat del vent, aquí sí que és important tenir una situació més o menys elevada, però tampoc molt, perquè, clar, si la poséssim a dalt de tot, per exemple, del Mont Negre, doncs tampoc serien dades representatives de Calella, no?
Segons el meteoròleg Quim Serra, les dades recollides en aquesta estació serviran per seguir lluitant contra els efectes del canvi climàtic en un territori, diu, d'alta vulnerabilitat. A més, també ha de servir de cara a reclamacions asseguradores en cas de desastres meteorològics. De fet, apunta Serra que en el darrer escaflit que va patir la ciutat de Calella el juliol de l'any passat no es van poder presentar reclamacions perquè no es disposaven de dades reals.
Sense anar més lluny, per exemple, per poder fer certificats que diguin i que certifiquin condicions meteorològiques adverses. No? Mira, justament aquí a Calella, el dia 2 de juliol d'aquest any passat, hi va haver un esclafit molt fort. Sé que hi ha hagut persones que no han cobrat de la companyia d'assegurances perquè resulta que les estacions oficials que tenim properes, una és Pineda, però està al cantó de Pineda tocant a Santa Susana, i l'altra és Canet de Mar, no van registrar un fenomen tan violent com el que realment vam poder veure a través de vídeos que s'havia produït a Calella. Doncs això, en aquest cas, ja no passaria, perquè ja tindríem un registre d'aquí del municipi. A banda d'això, també ens permet fer un seguiment de situacions meteorològiques de risc.
A més, Serra apunta que l'anàlisi d'aquests episodis corrobora que el territori hauria d'estar preparat per seguir gestionant episodis de pluges torrencials, onades de calor i activar mecanismes que protegeixin a les persones. Les dades es podran consultar al web Meteomar cada dia i actualitzades cada 5 minuts i es poden comparar més amb la resta d'estacions de la xarxa que hi ha aquí al Maresme. La comarca, recordem que ja compta amb 16 estacions. Calella comptarà amb aquesta, amb la cessió de l'espai pels propers 30 anys. El cost i el manteniment és de 1.810 euros a l'any i l'assumeix íntegrament el Consell Comarcal del Maresme.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs després d'aquestes explicacions sobre la nova estació meteorològica de Calella, el Quim Serra també ens fa una previsió de cara a aquestes pròximes hores, previsió del temps.
De moment avui esperem una situació meteorològica molt tranquil·la, ambient assolellat, alguns núvols prims, les temperatures mínimes de l'aquesta passada nit han pujat a la major part del Maresme, no pas a les fondalades, on encara han baixat una mica, i les màximes sí que aquí pujaran totes elles, màximes de 17, 18, fins i tot puntualment es podrien fregar els 19 graus. Vent de l'oest-sud-oest, lleugerament moderat aquest matí. Aquesta tarda, moderat el vent del sud-oest de Garbí a tota la costa maresmenca, amb una situació marítima dominada per la maror. Demà divendres tornarà a augmentar la nuvolositat, que mantindrà el cel tapat. No es descarten alguns plogims des de mig matí fins a primera hora de la tarda, aproximadament poca cosa tot plegat, i evidentment amb més núvols pujaran les mínimes, però també baixaran les temperatures diurnes. Els vents demà bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima una mica més tranquil·la, però hi haurà molta mar de fons aquí a la costa de la comarca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipulit13@gmail.com. Netipulit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
5 minuts i arribarem al punt de 2:15 del migdia. Nosaltres posem el punt final aquí a l'info d'avui dijous, 11 de març. Naomi, Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres, i tornarem amb més notícies demà puntuals a la 1. Fins llavors, seguiu connectats a l'actualitat. Ho podeu fer a través de la nostra pàgina web, portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.